Bon dia, l'Espai Cràter d'Olot entra en acció sobre el futur de la Torre Castanys del Parc Nou d'Olot.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Les oficines del parc seran en primer lloc les que hauran de determinar si necessiten més espai per créixer o no, i una vegada doncs havem acabat de decidir doncs amb ells plegats, doncs veurem si ens queden espais lliures de nou.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, parlant sobre què es farà amb el ja antic Museu dels Volcans situat a la Torre Castanys del Parc Nou. L'edifici també acull les oficines del Parc Natural de la zona volcànica i està previst que l'espai museístic es pugui destinar, si és necessari, a més oficines de l'organisme. El Museu dels Volcans es jubilarà amb 30 anys el pròxim 27 de febrer. Fins llavors, qualsevol olotí podrà visitar-lo gratuïtament per acomiadar-lo. Al març, l'Espai Cràter entrarà a l'acció. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és dimarts 15 de febrer de 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
En successos, una dona de 33 anys i veïna d'Olot ha mort en un accident de trànsit aquest matí a la Vall d'en Bas.
Es tracta de la conductora d'un vehicle que ha topat frontalment contra un camió per causes que es desconeixen. Els fets han passat a pocs metres d'una de les boques del túnel vell que connecta Sant Esteve d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols.
En política municipal, un altre alcalde que diu adeu, Pere Vila, no es presentarà a les eleccions del 2023.
L'actual alcalde de les Preses ha confirmat a Ràdio Olot que no renovarà la seva candidatura després de 3 mandats a l'alcaldia.
Jo n'estic molt orgullós d'estar passant per aquí, en aquest espai municipal, de poder ajudar doncs el municipi i, per tant, donar pas. I és lo que em toca.
En esports, la romànica extrem de la Vall de Bianya haurà d'esperar fins al 2023.
A causa de la situació pandèmica, l'organització ha decidit suspendre per tercera vegada la prova que s'havia de celebrar el mes que ve. Un dels impulsors és David Darné.
Ens vam reunir per valorar si tiràvem endavant o no tiràvem endavant, sobretot perquè ara des d'aquí a la Vall de Bianya havíem recuperat la Fira del Farro i al final doncs vam picar sobre la taula els pros i contres i vam creure que de la manera que ens agrada a nosaltres organitzar la romànica i com volem que es porti a terme, no era viable per espai de temps.
En bàsquet, el garrotxí Pep Cargol deixa de ser director esportiu del Bàsquet Saragossa.
El Sant Joanenc ha estat gairebé 14 anys al club aragonès i ara buscarà nous reptes.
Han sido 14 años, casi 14 años, en los que he intentado aportar mi experiencia y mis valores. Mi implicación máxima, mi compromiso, mi trabajo, con humildad, también con ambición.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, commemorarem els 30 anys de l'Associació de Dones Alba.
L'entitat garrotxina celebra aquest 2022 3 dècades de lluita feminista. Ho faran diferents actes al llarg de tot l'any. La presidenta de l'entitat és Catalina Selles.
La dona ha de tenir clar el que vol fer i ha de saber fer-ho, ha de tenir, per dir alguna manera, mà esquerra, que encara la dona a casa ho fa tot i que l'home no s'aixeca ni de la taula per recollir un plat.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4. Obrim el focus. Rússia anuncia el retorn d'algunes de les tropes militars desplegades a prop de la frontera amb Ucraïna.
La decisió arriba abans de la reunió entre Scholz i Putin i després d'avisos dels Estats Units d'una invasió russa imminent.
A casa nostra, en política, Jordi Sánchez està sorprès, diu, per la referència d'Aragonès als indults i demana explicacions.
El dirigent de Junts troba a faltar referències a l'1 d'octubre i a Puigdemont a la conferència del president.
Després d'un any de l'empresonament de Pablo Hasél, el raper diu entre reixes que no es pot tolerar que en una presó del govern se li vulgui fer un rentat de cervell.
Hasél també acusa de falsos els membres d'Esquerra i Junts que l'han visitat i lamenta l'immobilisme d'Unides Podem contra la repressió.
En l'apartat econòmic, l'IPC a Catalunya cau per primera vegada en 10 mesos, però es manté en el 5,9% al gener.
Al conjunt de l'Estat, els preus s'incrementen un 6,1% en termes interanuals, 4 dècimes menys que el desembre.
I un manifest impulsat per docents suma més de 800 signatures contra la proposta de currículums d'ESO i batxillerat.
Critiquen la imposició de l'ensenyament per projectes i la reducció d'hores d'algunes matèries.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna l'ambient fred després del front de pluges d'ahir, el que va passar de matinada, que tampoc va ser molt plujós. Però bé, al migdia es va repetir una línia de xàfecs i a la tarda, sobretot, aquelles tempestes fortes amb pedra i calamarsa que van afectar alguns sectors molt localitzats, sobretot a la selva, al sud d'Osona, i també cap a l'Alt Maresme i punts de la Costa Brava Sud. On més va ploure ahir? A Breda, a la selva, 17 litres per metre quadrat, en van caure 10 a l'Estartit, 10 a Castell d'Aro. Bé, precipitacions fins i tot amb tempesta, feia temps que no veiem tronar, sentíem llamps i trons, i és que efectivament hi va haver tempesta amb calamarsa en aquests sectors. Però vaja, molts indrets, poca precipitació, Olot ni mig litre, Vic ni mig litre per metre quadrat, Alpens, al nord d'Osona sí que van arribar a 11 litres per metre quadrat, i una petita enfarinada que es va donar al Pirineu, però també al Montseny, fins a Santa Fe va caure neu granulada, per tant avui podrem veure el Montseny una mica emblanquinat. Tot això amb un dia de sol, d'aquest ambient fred, mínimes al voltant de 5 graus cap a la costa, a l'interior al voltant del 0 o una mica sota 0, i alta muntanya, ahir ja van baixar la nit cap a 8 sota 0, per exemple, a la Tosa, 2.500 metres. Per tant, avui ens despertarem amb això, amb valors de 5 a 10 sota 0 alta muntanya. Tramuntana moderada forta, especialment forta, al nord de l'Alt Empordà, amb mala mar. I bé, la temperatura demà comença ja a pujar una mica, tindrem alguns núvols prims a la tarda, potser al matí mig ennuvolat, per descomptat també algun banc de boira, com pot passar avui, sobretot cap al Ripollès, Osona i la Selva. I bé, la tendència és que vagi pujant la temperatura de cara ja a dimecres, dijous, divendres. Serien els dies més càlids, sobretot dijous, quan podríem superar els 20 o 22 graus a molts indrets, i per tant, aquest aire fred de les últimes hores sembla que només durarà un parell de nits.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria. Ahir us explicàvem que l'espai cràter entrava en erupció, que es posava en marxa, i avui us expliquem que l'antic Museu dels Volcans podria acollir més oficines del Parc Natural de la Zona Volcànica. Així ho ha assegurat l'alcalde d'Olot en l'obertura del nou espai cràter. La Torre Castanys és també la seu de les oficines del Parc Natural i està previst que, si hi ha necessitat, l'antic espai museístic es destini a més oficines. El Museu dels Volcans del Parc Nou tancarà portes el 27 de febrer després de 30 anys. Fins al tancament, l'entrada serà gratuïta. El 1991 s'inaugurava a la Torre Castanys del Parc Nou la secció de Ciències Naturals del Museu de la Garrotxa. Es tractava del Museu dels Volcans, un equipament que cada any se situava entre els equipaments museístics més visitats de la ciutat. Tot i això, el volum de visitants havia anat disminuint els últims anys. Dels 26.700 que tenia el 2014, es va arribar el 2019 a baixar per sota dels 20.000 usuaris anuals. Ara, després de 3 dècades, aquest equipament tancarà tancarà portes per donar pas al nou espai cràter. L'espai de la Torre Castanys desapareixerà el 27 de febrer. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Aquest equipament substituirà el Museu dels Volcans, que enguany compleix 30 anys, el Museu dels Volcans, que durant tots aquests anys ens ha servit en aquesta comarca per explicar el volcanisme, per explicar la zona volcànica, sobretot aquelles persones i aquelles famílies que, a més doncs, de passejar per la Fageda, on a Santa Margarita, on al Croscat o qualsevol dels volcans de la comarca o de les colades que hi ha, doncs volen saber més coses, volen saber el seu origen. Per tant, és una substitució del Museu dels Volcans que amb l'obertura de l'espai cràter doncs, tancarà les seves portes després de 30 anys.
Aquest dilluns, durant la visita d'obertura de l'espai cràter, Berga ha explicat als mitjans de comunicació que l'antic Museu dels Volcans podria servir per ampliar les oficines del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Bé, és una mica aviat per pronunciar-nos, però a vegades oblidem que en aquell edifici de la Torre Castanys, a més d'haver-hi la part expositiva del Museu dels Volcans, que de fet ocupa pocs metres quadrats, hi ha les oficines del Parc Natural de la zona volcànica. Per tant, les oficines del parc seran en primer lloc les que hauran de determinar si necessiten més espai per créixer o no, i una vegada doncs havem acabat de decidir doncs amb ells plegats, doncs veurem si ens queden espais lliures de nou, que en aquest moment no t'ho puc dir amb tota la seguretat.
Tothom qui vulgui acomiadar-se de l'antic Museu dels Volcans podrà visitar l'espai fins al 27 de febrer de manera gratuïta. El nou espai cràter ja està en marxa i el mes de març s'obrirà al públic general. En successos, una dona ha mort en un accident entre un camió i un cotxe a la Vall d'en Bas aquest matí. Els fets han passat, com dèiem, aquest matí de dimarts a la C63, a una de les boques del túnel vell que comunica Sant Esteve d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols. Segons han explicat fonts del SEM a Ràdio Olot, la víctima ha estat la conductora del vehicle que, per causes que s'investiguen, ha xocat frontalment amb el camió. Tenia 33 anys i era veïna d'Olot. Es tracta de la 16a víctima mortal d'aquest any a les carreteres catalanes. Els fets han passat cap a 8:15 del matí d'aquest dimarts a la carretera C63, a prop d'una de les boques del túnel vell que comunica Sant Esteve d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols. Un camió i un cotxe han xocat frontalment per causes que de moment es desconeixen. Segons ha informat el SEM a Ràdio Olot, l'accident ha provocat la mort de la conductora del vehicle, una dona de 33 anys, veïna d'Olot i de nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 ambulàncies, 3 dotacions de bombers i 6 patrulles de Mossos d'Esquadra. Es tracta de la 16a víctima mortal d'aquest 2022 a les carreteres interurbanes de Catalunya. Més qüestions. Ara tractem la política municipal perquè Pere Vila no es presentarà a les eleccions municipals del 2023 a les preses. L'actual alcalde ho ha anunciat a aquesta emissora. D'aquesta manera posa fi a una trajectòria política de 3 mandats. Vila assegura que un dels projectes que li hauria agradat veure acabat és la variant del poble. De moment no se sap qui ocuparà el seu lloc, tot i que des de Junts per Catalunya diuen que s'hi està treballant. Aniol Puigvert.
Pere Vila deixarà d'estar al capdavant de l'Ajuntament de les Preses després de 3 legislatures. Vila ha expressat als micròfons de Ràdio Olot que ho té plenament decidit i considera que ha fet un mandat més del que li hauria agradat, ja que des del seu punt de vista, 8 anys són suficients. Així valora les seves etapes com a alcalde, Pere Vila.
Jo n'estic molt orgullós d'estar passant per aquí, en aquest espai municipal, de poder ajudar doncs, el municipi, d'escoltar tothom, que jo crec que és el més important en un lloc com aquest, del municipalisme, doncs, tenir les orelles i el cor per tothom i, per tant, donar pas. I és lo que em toca.
Un dels temes que l'ha perseguit en els dos últims mandats ha estat el projecte de la variant, un projecte que va començar fa temps i que encara no s'ha fet realitat. Vila considera que és un dels temes dels quals se'n penedeix de no haver deixat tancat. Així ho explica a Ràdio Olot.
Jo m'agradaria, ho he dit gràficament, sempre de tenir aquest tema de la variant resolt, aprovat, consensuat per tothom i que s'hagi pogut fer amb l'acord de tots.
Vila no es presentarà a les eleccions municipals del pròxim any, tot i que des del partit encara no tenen clar qui posaran al capdavant de la llista electoral. Junts per Catalunya té clar que vol buscar un candidat jove.
Marxem de la Garrotxa abans d'obrir la plana esportiva. I I ho fem parlant de successos. Un home ha resultat ferit en un tiroteig a tocar de la Nacional 2 a Figueres. Els fets han passat poc després de les 9 del vespre al carrer Elx, que discorre en paral·lel a la carretera. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, la policia ha rebut l'avís que s'havien sentit detonacions en aquesta zona i quan hi ha arribat s'ha trobat un cotxe amb diversos impactes de bala. L'altre vehicle implicat ha fugit al lloc a gran velocitat. Uns carrers més enllà, l'alçada de Sant Domènec, han trobat el ferit de nacionalitat francesa. Els fets podrien tenir relació amb el tràfic de drogues. Un pare ha acceptat 11 anys de presó per abusar almenys en 10 ocasions de la filla menor d'edat a Salt i Figueres. El judici a l'Audiència de Girona ha reconegut que va abusar per primer cop de la nena quan tenia només 9 anys, aprofitant que la mare estava confinada en una habitació del pis de Salt per Covid. Els abusos continuats van començar l'abril del 2020 i van durar fins al desembre del mateix any quan la menor havia complert els 10 anys. A banda de la pena de presó, accepta que li retirin la pàtria potestat durant 6 anys. La fiscal demana l'expulsió del país un cop complertes 3/4 parts de la condemna o quan accedeixi al tercer grau. La Policia Nacional ha detingut 15 persones, 13 a Girona i 2 a Reus, per formalitzar parelles de fet fictícies amb ciutadans estrangers amb l'objectiu de regularitzar la seva situació administrativa a Espanya. A 3 dels detinguts se'ls imputa pertinença a l'organització criminal. L'operació es va fer a principis de l'any 2022 amb l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació del Govern a Girona, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Policia Nacional de Reus i la Policia Local de Salt. Els detinguts posaven en contacte ciutadans estrangers que no tenien permís de residència amb ciutadans espanyols per formalitzar diferents tràmits administratius. El bisbe de Girona ha comunicat als feligresos que està ingressat en una clínica, ja que en els darrers dies el seu estat de salut ha entrat en una situació una mica delicada, ha explicat. A la nota enviada als diocesans explica que té una llaga d'estómac i que necessita repòs per curar-se. El bisbe explica que el metge recomana calma i temps per veure si la llaga deixa de sagnar de manera natural i amb les mesures pal·liatives adients. En l'apartat econòmic anem cap a Osona. Brida esperança al sector lleter de la comarca. Després de mesos de mobilitzacions, s'ha fet un primer pas per començar a pagar la llet a un preu just per als ramaders. Un acord entre la cooperativa Vaquers d'Osona i els supermercats Bonpreu Esclat permetrà pagar un preu als ramaders per sobre del cost de producció. En concret, el grup osonenc pagarà 41,5 cèntims al litre de llet quan el seu cost de producció és de 40 cèntims al litre. Sota la marca Terra i Tast es distribuiran 20.000 litres de llet a la setmana i l'oferta s'ampliarà si hi ha demanda. Els ramaders valoren la iniciativa, però recorden que no és suficient per la supervivència del sector.
Aquest fet, si bé encara no suposa la resolució del problema real de la llet per les nostres cooperatives, que és com aconseguim que la resta d'industrials i distribuïdores paguin un preu just que cobreixi com a mínim els costos de producció, és un gran punt de partida i un reconeixement i un bri d'esperança per les famílies ramaderes que hi ha al darrere.
Si continuem així, no podem subsistir. Amb el preu, la diferència de preu és pèrdues, anem a pèrdues. I de pèrdues no pots aguantar. Vull dir, si pots cobrir costos, no guanyes, però vas aguantant. Però de pèrdues no podem aguantar així.
Aquesta és la primera vegada que es paga la llet per sobre del preu de cost, però els ramaders alerten que si la iniciativa no s'estén més enllà, el seu futur seguirà estant sentenciat. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Girona rebutja aplicar una taxa als autobusos turístics abans de l'estiu. Guanyem Girona ha portat a ple una moció on demanava que l'impost fos efectiu quan abans millor. A poder ser, ja per temps de flors. La formació, però, s'ha quedat sola, votant-hi a favor. L'equip de govern, format per Junts per Catalunya i Esquerra, ho veu precipitat i creu que cal estudiar més a fons quina quantitat s'hauria de cobrar. La Glòria Plana és la regidora de promoció econòmica.
Em sap greu de veritat no portar-li a favor. Però cal que siguem rigorosos en l'aplicació de la moció. Necessitem un informe tècnic que això ho validi i, per altra banda, que validi tant l'import dels 40 euros, perquè no pot ser un import aleatori, sinó que hi ha d'haver-hi aquest informe que ens vali i que també el temps no és el temps que vostè diu. Entre l'informe i el que representaria l'aplicació de la modificació de l'ordenança, ens n'anem a mig any.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, Som present, som futur, ara i sempre.
Aquest any, aquest 2022, tampoc hi haurà romànic extrem.
L'esport a Ràdio Olot.
Degut a la situació de la pandèmia, que encara genera incerteses, l'organització ha decidit cancel·lar l'edició del 2022. Serà el tercer any, doncs, sense una de les proves més destacades del calendari esportiu de la Garrotxa. Per altra banda, la Vall de Bianya sí que recuperarà la marxa popular. Roger Isern.
La pandèmia segueix fent estralls a l'agenda esportiva garrotxina. Aquest 2022 tampoc hi haurà una de les cites més clàssiques de la temporada, com és la romànic extrem. La marató i mitja marató de muntanya no se celebraran per tercer any consecutiu. Ni el 2020 ni el 2021 es van poder organitzar a causa de la pandèmia. Enguany tot indicava que seria l'any del retorn, però tampoc. La incertesa constant ha estat el factor diferencial. El director de la cursa és David Darner.
Ens vam reunir per valorar si tiràvem endavant o tiràvem endavant, sobretot perquè ara des d'aquí a la Vall de Vella havíem recuperat la Fira del Farro i al final doncs vam ficar sobre la taula els pros i contres i vam creure que de la manera que ens agrada a nosaltres organitzar la romànic i com volem que es porti a terme, no era viable per espai de temps. I per això vam prendre aquesta decisió de que posposem la cursa, que esperem que el 2023 sigui doncs, l'any de tornar a reanudar o tornar a celebrar la romànic extrem.
En el comunicat, l'organització també explica que treballen des de molts mesos abans per dissenyar el recorregut i gestionar tot el funcionament. Després que la Vall de Bianya recuperés altres esdeveniments, la romànica extrem ha estat l'excepció per la falta de temps. Però ja es pensa en l'edició del 2023, la que ha de ser la del retorn. Darner explica que de cares a l'any vinent volen seguir sorprenent els corredors.
En principi és mantenir, era una prova que agradava molt tant als corredors com a acompanyants com tota la gent que hi ha a l'entorn de les curses de muntanya i l'idea és de recuperar-la l'any que ve. El recorregut més o menys ja tenim algunes idees, no?, de continuar també doncs, sorprenent els corredors doncs, que aquesta edició torni a ser un recorregut totalment nou, que potser és una de les dels valors més importants de la romànic, no? De que la gent que cada any que ve doncs, es troba una mitja marató i una marató totalment diferent.
Aquest any a la Vall de Bianya no hi haurà romànic extrem, però sí la marxa popular, que se celebrarà el 13 de març.
Parlem ara de bàsquet perquè Pep Cargol deixa de ser director esportiu del bàsquet Saragossa. El Garrotxí ha tancat una etapa de gairebé 14 anys al club aragonès. Ha estat jugador, primer entrenador, entrenador auxiliar, tècnic de les categories inferiors i des del 2018 director esportiu del club. Ha estat un dels artífecs de la consolidació del Saragossa a la màxima categoria del bàsquet estatal.
El Garrotxí Pep Cargol no seguirà el càrrec de director esportiu del bàsquet Saragossa de la Lliga ACB després de més d'una desena de temporades vinculat al club. Cargol gairebé ha passat per tots els càrrecs. Ha estat jugador, primer entrenador, entrenador auxiliar tècnic a les categories inferiors i director esportiu del club. Aquest càrrec l'ocupava des de la temporada 2018-2019. En roda de premsa, el santjoanenc explica el seu treball durant gairebé 14 temporades.
Han sido 14 años, casi 14 años, en los que he intentado aportar mi experiencia y mis valores. Mi implicación máxima, mi compromiso, mi trabajo, con humildad, también con ambición. Trabajo en equipo, muy importante. También mi talento, mi conocimiento y mi experiencia.
Durant la temporada que va arribar al càrrec de director esportiu al Casademont Saragossa va firmar una de les seves millors classificacions històriques a la Lliga, quedant al quart lloc. A la temporada següent va disputar la Copa del Rei de Màlaga i a Europa va arribar a dues finals de vuit de la Basketball Champions League, on en la darrera l'equip va aconseguir la medalla de bronze. Cargol es mostrava agraït.
Siempre me he sentido parte de este gran equipo capitaneado por Reinaldo Benito y su consejo de administración, que junto con los dos directores generales con los que he trabajado hemos buscado soluciones a todos los problemas que nos han ido surgiendo durante estos años, siempre pensando cómo conseguir que el club creciera con imaginación, con esfuerzo y sobre todo con mucho trabajo. También muchas gracias a todos mis compañeros de oficina, desde el primero hasta el último.
Pep Cargol deixa el càrrec de director esportiu que ara ocuparà Toni Modera i també el club. A partir d'ara buscarà nous reptes.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiodolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu bufant espelmes, i és que l'Associació de Dones Alba celebra 30 anys d'història.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar cinc continents.
El col·lectiu Garrotxí està d'aniversari aquest 2022 després de 3 dècades de feina dedicada a la lluita dels drets de la dona. Avui dia Alba compta amb 300 sòcies. En una entrevista a Ràdio Olot, la presidenta de l'entitat, Catalina Selles, repassa el passat i el present del paper de la dona en la societat i la funció de l'associació que presideix. 30 anys de canvis i de passos importants. Així es podria definir la història de l'Associació de Dones Alba. L'entitat garrotxina va néixer a causa d'una necessitat d'un grup d'amigues que van veure que la figura de la dona estava infravalorada envers l'home. De mica en mica, aquest grup es va convertir en una associació que avui treballa per canviar el rumb. En una entrevista al programa 5 Minuts Més de Ràdio Olot, la seva presidenta, Catalina Selles, parla sobre com ha canviat el paper de la dona en la societat.
Ha evolucionat la dona. Jo veig en l'entorn familiar o en l'entorn laboral. A la meva època, per exemple, jo de la meva infància recordo que la meva mare mai havia treballat fora de casa, perquè amb una casa i amb 5 fills ja tenia prou feina, i com la meva mare, la gran majoria de dones. A partir d'un cert moment la dona s'ha començat a dir: no, jo també vull la meva feina, jo vull la meva independència econòmica, i més perquè vull realitzar els meus somnis o els meus projectes. No vull ser només una dona de la casa i dels fills, vull combinar-ho tot. I avui dia, sortosament, aquest aspecte, jo penso que el jovent tots ho conviuen d'una manera molt diferent de com ho hem conviscut nosaltres, i més encara com ho van conviure els nostres pares.
Des de principis d'any ja han realitzat diferents actes commemoratius per celebrar el 30è aniversari. Per exemple, s'ha estrenat un nou logotip o s'han fet obsequis a les sòcies. Durant tot el 2022 hi haurà múltiples actes, i un dels destacats serà la conferència de la sociòloga Cristina Sánchez el 8 de març. Selles destaca l'agenda de Dones Alba per aquests pròxims mesos.
Ja vam començar la primera carta de salutació del gener a les sòcies, que, bueno, el típic, no? La salutació que els hi fem, però vam modificar el logo. El logo d'Alba és el logo que hi ha des de fa 30 anys que existeix, però aquest any l'hem modificat posant-hi un 30, simplement, un 30. I llavors aquest logo, que aquest any amb totes les cartes i en totes les nostres, en les xarxes socials, a la pàgina web, ja surt aquest nou logo, doncs l'hem fet amb un imant, i a la primera carta de gener l'hem regalat un imant a totes les sòcies. Si vols tu, és un petit detall, és una cosa insignificant, però a nosaltres ens ha fet molta il·lusió de fer-ho, perquè representa aquest any del 30è aniversari. I després, a partir d'aquí, intentarem, mes a mes, anar programant actes.
Tots els actes giraran al voltant del paper de la dona en el nostre dia a dia, i sobre això, Selles fa aquesta reflexió.
Ha de ser valenta, perquè, clar, la dona ha de tenir clar el que vol fer, i ha de saber fer-ho, ha de tenir, per dir alguna manera, mà esquerra. Val? Perquè, a veure, en la solució, en l'ambient familiar, potser és més fàcil, tot que encara penso que hi ha alguns homes que són molt masclistes, perquè jo ja no parlo de jovent, parlo de gent de la meva edat, que encara la dona a casa ho fa tot i que l'home no s'aixeca ni de la taula per recollir un plat.
Actualment, Dona Salva està formada per unes 300 sòcies, la majoria de les quals porten tota la vida ajudant i lluitant per la causa. En el moment de la creació de l'entitat, les primeres sòcies tenien entre 40 i 50 anys, i ara, anys després, encara segueixen a l'entitat. Però ara Dona Salva fa una crida a les dones joves per continuar posant un granet de sorra a un projecte i una tasca social que, malauradament, encara és molt necessària.
I tu sols tu faràs vibrar cinc continents.
Amb l'esperit, la tasca i la lluita de l'Associació Dones Alba acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Acabeu de passar un bon dimarts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.